COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mentre els tants per cent d'ús d'una llengua no són vàlids a escoles i instituts, sí que ho són a les universitats. I és que el pla d'enfortiment de la llengua catalana als centres universitaris treballa en l'objectiu d'aconseguir que un 80% de les classes siguin en aquesta llengua. En canvi, com ja sabeu, el Departament d'Educació fa mans i mànigues i fins i tot passa per sobre d'una sentència ferma per no aplicar el 25% de castellà a les escoles i instituts. Bona tarda, sóc Carlos Losada i avui el Departament d'Universitats ha presentat en públic aquest pla d'enfortiment del català que, a banda del 80% de classes en català, contempla crear un Erasmus per estudiar en territoris de parla catalana, que els professors hagin d'acreditar el nivell C de català i no podran canviar la llengua establerta a la matrícula. Sergi Tor, podem dir que aquest pla lingüístic té com a objectiu final arraconar el castellà del món universitari?
Sí, Carles, i a les universitats sí que la Generalitat vol establir percentatges. El 80% de classes en català d'aquí 3 anys i el 20% restant amb altres llengües. La línia argumental és que el català està en perill. Consellera d'Universitats, Gemma Geix.
El català, vostès ho saben, viu una situació complexa i delicada per molts motius.
La clau és el professorat i la Generalitat endureix les condicions lingüístiques. Si el decret del 2010 sol fixava la recomanació d'un nivell mínim exigible, ara concreta. S'haurà d'acreditar el nivell C1 per treballar a les universitats públiques de Catalunya amb contractes superiors a 2 anys i el compromís de donar la classe amb la llengua anunciada en el pla docent de l'assignatura. El director general de la Conselleria de Recerca i Universitats, Francesc Xavier Quinquillà, explicita l'objectiu d'ús del català a les aules universitàries.
Un horitzó del 80% d'assignatures impartides en llengua catalana per garantir que el català sigui la llengua d'ús majoritari en els graus sostinguts en fons públics i equilibrant la presència del català en els estudis de postgrau, doctorats i màsters.
Mentre la conselleria considera positiu les bústies anònimes d'estudiants que havien escollit el català com llengua de docència i que denuncien l'ús del castellà en l'aula. Des de l'inici de curs s'han rebut 64 denúncies i, segons la conselleria, amb el 47% dels casos s'ha restituït al català. La resta no s'ha pogut fer perquè hi ha un canvi de professor. La conselleria també planteja ajudes econòmiques no concretades per tesi doctorals en català, projectes audiovisuals d'investigació i prepara un nou intercanvi d'alumnes. Un Erasmus d'universitats on es parla català. Perpinyà, l'Alguer, Catalunya, Illes Balears i Comunitat Valenciana.
Gràcies, Sergi. Aquest pla d'enfortiment del català no busca l'excel·lència universitària, sinó fer dels centres una correa de transmissió del nacionalisme i les seves consignes. És una primera i ràpida reacció de l'Associació Universitaris per la Convivència que denuncia l'obsessió per imposar el català quan en el dia a dia universitari la llengua mai ha estat un problema. Alumnes i professors parlen amb normalitat en català i en castellà, dins i fora de l'aula, es diuen crear un problema on no n'hi ha. Yolanda Canales.
És el que ha dit la professora de comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Isabel Fernández Alonso, portaveu d'Universitaris per la Convivència. Insisteix en que a la universitat, als campus, no hi ha cap problema lingüístic i alumnes i professors s'expressen amb total normalitat en la llengua que cadascú consideri oportú. En el seu cas, per exemple, la seva assignatura està anunciada en castellà, però els alumnes poden intervenir en català sense cap tipus de problema de la mateixa forma que els convidats. Però per Fernández Alonso, darrere d'aquest tipus de plantejaments no hi ha criteris acadèmics, ni tan sols racionals. I un altre exemple és el fet que el govern no vol ni parlar de percentatges per a l'ensenyament de llengües a primària i secundària, però sí té com a objectiu a la universitat que el 80% de les classes es facin en català. Per la professora, tot plegat és una falta de consistència i de coherència, a més de pur nacionalisme lingüístic.
Que esto no es una cuestión académica, no, lamentablemente las políticas educativas en los diferentes niveles no se rigen por criterios, ya no digo académicos, ya es que no se rigen ni siquiera por criterios racionales, ¿no? Es que es puro nacionalismo lingüístico. Entonces, bueno, ellos mismos se han caído o son presas de sus propias contradicciones y de su falta de consistencia.
Isabel Fernández Alonso recorda que, segons dades de la pròpia Generalitat, més del 70% de la docència de grau ja es fan català. De la mateixa forma que creu que plantejar una mena d'Erasmus als territoris de parla catalana és un altre exemple de polítiques universitàries plantejades amb criteris identitaris i, sobretot, tenint en compte que la universitat, l'àmbit científic, aspira a la idea d'universalitat i d'estar obert al món.
5 minuts, 2:45, estem ja per l'àrea de serveis. Previsió del temps amb el Saïd Esbai. Bona tarda, Saïd.
Bona tarda. Avui dijous a Catalunya, predomini de cel amb intervals de núvols mitjans i alts. Al litoral, intervals de núvols baixos. I al Pirineu de Lleida, nuvolositat d'evolució diurna sense descartar xàfecs aïllats o tempesta. Temperatures màximes sense canvis significatius o en lleuger descens amb valors de fins a 33 graus a Lleida, 31 a Girona, 26 a Tarragona i 25 a Barcelona. A més, vent del sud i el sud-est fluix amb intervals de moderat. Demà divendres esperem intervals ennuvolats al litoral i predomini de cel poc ennuvolat a l'interior. Al litoral nord, baixa probabilitat de xàfecs aïllats amb tempestes ocasionals al matí. I al Pirineu de Lleida, nuvolositat d'evolució diurna amb probables xàfecs i tempestes a la tarda. Temperatures sense canvis significatius i vent del sud i el sud-est fluix amb intervals de moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com està a hores d'ara la xarxa viària? Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta hora hem de destacar un accident a la ronda litoral de Barcelona, que talla un carril a la zona portuària i provoca retencions en sentit Llobregat des del fòrum fins a aquest punt. També hi ha retencions a la zona portuària en sentit contrari per l'efecte Badoc. També a la mateixa ronda litoral hi ha cues en sentit Trinitat entre Sant Adrià i el nus de la Trinitat. De moment això és tot de català trànsit. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Arriba ja el moment de fer un avanç dels Esports Cope amb el José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Avui, al capdamunt, ni Barça ni Espanyol. Futbol Club Girona, eh?
Hores d'ara hem de començar per aquí, pel Girona, que aborda el primer dels quatre partits que ara mateix els separarien de la primera divisió. Parlem de l'anada de la primera ronda de promoció a primera divisió, parlem de l'estadi de Montilivi, parlem d'aquest Girona-Eibar. Novetats, Alberto Díez.
És la tercera eliminatòria d'ascens consecutiva per un Girona que espera un ple o gairebé ple a Montilivi amb un aforament de poc més d'11.000 persones. Davant l'Eibar, que recordo ja li ha guanyat els dos partits al Girona aquesta temporada. Juanpe, Borja García i Terrats són dubte al conjunt català. Michel, Miguel Ángel Sánchez és el tècnic del Girona.
Pienso que me voy a encontrar el mejor Eibar de la temporada. Harán borrón y cuenta nueva y sabrán que tienen otra oportunidad y que han acabado en tercera posición y que están en disposición de luchar otra vez por el ascenso. Entonces, me espero el mejor Eibar. Todo lo que sea que pensemos que tenemos ventaja es un error muy grande. Al revés, viene un Eibar herido y querrán demostrar que se han levantado.
Eibar, a les 7 de la tarda, és el primer assalt, és el primer partit de la primera eliminatòria per pujar a la Lliga Santander, a la Lliga de Primera. A les 7 de la tarda, insisteixo, l'explicarem al Tiempo de Juego, aquí a la COPE.
Per dispositius i aplicacions, evidentment, i a més, Esports COPE comentem la prèvia d'aquest partit amb un il·lustre de la casa gironina, Eloi Amagat. A l'altra eliminatòria, ahir, Tenerife 1, Las Palmas 0. No és l'única cita esportiva del dia. Juga la selecció espanyola, 20:45, 3 quarts de 9, contra Portugal, a Sevilla. És el primer partit de la fase de grups de la Nations League, en un partit on és baixa de darrera hora el central blaugrana Eric García. Roda de premsa de Busquets, que parla de la necessitat, no de la selecció, del seu club, el Barça, de reforçar-se.
Muy importante, sabemos las dificultades que tenemos, pero si queremos ser competitivos tenemos que tener el mejor equipo posible para luchar por todas las competiciones, porque son calendarios exigentes, partidos exigentes y necesitamos una plantilla muy amplia y de mucha calidad.
Obligada la pregunta, doncs, per l'Helena Condis, notes del dia del Mercato Blaugrana, Helena.
Lewandowski, nom propi, res ha canviat des del dilluns, o el que és el mateix, ens deia el davanter polonès, que la seva etapa al Bayern està acabada i que doncs, vol una nova aventura. Això és el que deia Lewandowski el dilluns en roda de premsa al diari Esport. Al seu entorn més directe he preguntat i em mantenen que si surt del Bayern és només per anar al Barça, que és la seva única il·lusió. Em diuen també que Lewandowski està al corrent de les accions econòmiques que vol activar el club per tenir liquiditat i, atenció, està convençut de que al final el Bayern acabarà cedint. De Lewandowski a un altre fitxatge que ja és una realitat, Pablo Torre, que arriba a l'estiu, migcampista, 19 anys, Xavi ja li ha transmès als seus agents que el vol pel primer equip, i escolta Gil, perquè Pablo Torre ha dit a un tiktoker, Adrià Contreras, que li va dir que no a l'etern rival.
Hablé con ellos, con el Madrid, pero bueno, al final mi sueño era jugar y ojalá triunfar en el Barça. El Madrid ofrecía más dinero, pero para mí lo importante era jugar en el Camp Nou y sobre todo el proyecto deportivo que me ofreció.
O sea, el Real Madrid se interesó por ti, pero cuando llegó el Barça
eso es,
culé.
Lo tenía claro ya desde que llamó la primera vez.
També ha explicat que quan va parlar amb Xavi per primera vegada en videotrucada estava molt nerviós, però que el va convèncer Xavi perquè li va parlar com un fill. Ja sabeu que el tècnic del Barça no li costa gens agafar el telèfon per trucar a futbolistes que vol fitxar.
Confecció de la plantilla al Barça, confecció de la plantilla també a l'Espanyol. Mercat d'estiu avui en principi amb un nom, Adrià Pedrosa com a protagonista, o no, Quique Iglesias?
Sí, renovació aturada de l'Adri Pedrosa, segons hem pogut saber. Club i jugador s'han donat un temps per tal de veure com reacciona el mercat davant d'una situació complexa. Cal recordar que l'adreçada esquerra de l'Espanyol, Adri Pedrosa, de Castelldefels, acaba contracte el 2023 i seria bo que comencés la propera temporada amb un acord de renovació, tenint en compte que és un futbolista que té molt de mercat. Avui, segon dia de reunions a Sant Adrià, amb Diego Martínez com a protagonista, que s'ha vist amb Domingo Catoira.
En bàsquet arrenquen les semifinals pel títol de Lliga ACB. Demà, Barça-Penya. Primer partit al millor de 5 al Palau Blaugrana. Avui passa pels micròfons d'Esports Copé la Leva Verdinegra Joel Parra. Avui el primer partit de la sèrie entre el Real Madrid i el Baskonia, al Wizzing Center. I atenció, perquè des de València apunten que Pedro Martínez, fins ara entrenador del Baxi Manresa, serà entrenador del València Bàsquet la propera temporada. En waterpolo, quarts de final de la final a 8 de la Lliga de Campions, Atlètic Barceloneta Pro Reco. Les preguntes del dia ja operatives al nostre compte de Twitter, @esportscope. Ha de ser Sergio Busquets el líder del mig camp del Barça la propera temporada? Sí, 39,2%, no, 60,8%. En blanc i blau, Raúl de Tomàs no deixa clar el seu futur la propera temporada. Què ha de ser, un traspàs o el líder de l'equip? Líder de l'equip, 76,7% de preferència, un traspàs, 24,8%.
Molt bé, la cita obligada de cada dia, Esports Copet, 3 de la tarda i 5 minuts. Bon programa, José Luis.
Adeu, Carlos, fins demà.
Tornem a parlar d'educació perquè avui els mestres catalans han tornat a fer vaga en protesta per les polítiques del departament que gestiona el conseller González Cambray. Els docents han fet una aturada parcial de 8 a 10 del matí. Ana Gilabert, com ha transcorregut aquesta protesta?
A Barcelona, els professors han tallat durant mitja hora l'entrada del túnel de Glòries, fet que ha impedit l'entrada i sortida de vehicles en aquest punt de la ciutat. Durant la protesta s'han sentit proclames demanant la dimissió del conseller d'Educació, Josep González Cambray, i que inverteixin els diners públics de l'escola pública. El major seguiment de la vaga s'ha registrat a Tarragona amb un 2,63%, on els docents s'han concentrat davant dels serveis territorials d'educació per reclamar més diàleg i consens en les negociacions amb el departament. Laura Ferrer, portaveu de l'USTEC a Tarragona, assegura que de moment segueixen igual.
Seguim en el mateix punt i no es pot transformar ni es pot fer un canvi de paradigma si no hi ha una inversió real. La mateixa LEC diu que s'ha d'invertir un 6% i no estem arribant al 2,74% del PIB en educació. Si realment volem una bona educació, doncs s'ha d'invertir i s'ha de valorar, no, el professorat, i és el que ens manca ara mateix.
També hi ha hagut piquets i concentracions a Lleida, Mataró, Badia del Vallès i Reus. A hores d'ara, el seguiment de la vaga parcial del sector educatiu és del 1,18% segons les dades comunicades pel 64% dels centres. De cara a la setmana vinent, els docents tenen prevista una darrera mobilització el dia 9 de juny.
I arriba la temporada d'estiu i també l'atur baixa. A Catalunya, el mes passat ho va fer de 16.671 persones i ara a les llistes de desocupats hi ha 348.027 catalans. Es tracta del primer cop des de l'any 2008 que les llistes del servei d'ocupació baixen del llindar de les 350.000 persones. La baixada de l'atur es concentra sobretot al sector dels serveis, seguit de l'agrícola, la construcció i la indústria. Aquestes dades que us he comentat són d'avui, però si mirem al futur ens preguntem quins poden ser els treballs que despuntaran en el mercat laboral. Doncs la resposta les ha trobat l'Àlex González.
Els perfils relacionats amb la digitalització de les empreses i la tecnologia són uns dels més demandats avui en dia. Després d'alguns trimestres de millora, aquest sector està incrementant les seves xifres de contractació de forma exponencial, encarada sobretot als perfils de joves treballadors. Ens ho explica en Josep Lladós, del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
Llavors, quan veiem que està passant amb els serveis, ha hagut una recomposició. I bona part a banda, evidentment, de treball qualificat, bona part d'aquest treball és un treball força jove, i és una requalificació en cerca d'uns determinats perfils, que és el que estàvem dient, no? Capacitats de programació, de serveis d'informació, de consultoria empresarial, informàtica... Són els perfils que han vist que han crescut més dins dels serveis.
Aquesta millora contrasta amb la situació d'altres sectors com l'hostaleria, on la productivitat no és tan alta com anys enrere, el que afecta de forma directa els sous. Segons Infojobs, 8 de cada 10 treballadors refusen un lloc de treball perquè està mal remunerat.
Per què és important que s'inverteixi més en productivitat? Perquè amb més productivitat et permetrà salaris més alts. I ara, en aquest mateix moment, el que tenim és una evidència que el model productiu l'hem de canviar.
Josep Lladós incideix en la importància de fer més atractiva l'oferta de treball en aquests sectors, ja que, si no, el gruix de joves treballadors marxaran a altres països amb millors condicions laborals.
Un apunt a l'àmbit dels Mossos d'Esquadra. El sindicat USPAC ha reclamat aquest matí la dimissió del secretari d'Interior, Oriol Amorós, per haver tapat els abusos sexuals d'un metge del departament a diverses Mossos d'Esquadra. Així ho ha traslladat durant la reunió telemàtica del Consell de la Policia, on el sindicat ha lamentat que el departament d'Interior no hagi assumit cap tipus de responsabilitat i Amorós, diu USPAC, hagi defensat la seva pròpia actuació. El parer del sindicat Interior va actuar tard, permetent que el metge continués visitant després de la primera denúncia i no va prendre cap mesura contundent fins que el cas es va fer públic a través dels mitjans de comunicació. Anem ara fins Lleida, perquè els lleidatans ja coneixen de primera mà què és això de la nova mobilitat. La nova ordenança que ha entrat en vigor aquesta setmana, que prioritza la protecció dels vianants i posa el focus en els patinets, les bicis i les multes als que incompleixen aquesta nova ordenança que, com dèiem, ha entrat en vigor aquesta mateixa setmana. L'objectiu, segons la Paeria, és regular els drets i deures de els diferents modes de mobilitat de la capital del Segrià i assegurar la convivència entre tots ells. Uns objectius que, aviam, comparteixen els lleidatans, Sergi Tor?
Sí, un objectiu compartit que xoca ara amb una problemàtica de l'espai com a la resta de ciutats, on fins ara convivien a cotxes i vianants, ara en el mateix espai s'incorpora un tercer actor, patinets i bicicletes. Des de gener, la Guàrdia Urbana de Lleida ha posat 383 sancions a conductors de patinets, 14 sancions a ciclistes i 10 a peatons. La nova llei té 106 articles pel 78 de l'antiga i, segons l'Ajuntament, és més explícita a l'hora d'establir què es pot fer i què no. Aquest matí, usuaris de patinets i ciclistes desconeixen en l'entrada en vigor de la nova ordenança perquè fins la setmana que ve l'Ajuntament de Lleida no comença la campanya informativa. Lucía, conductora de patineta amb el seu casc obligatori, reclama més informació pública.
Más información, claro, porque a cualquier persona puede comprar un patinete muy fácil, hasta de segunda mano y se monta y chao. No saben conducir y ya se montan.
El problema és que a Lleida no tota la ciutat està connectada i en molts carrers s'ha de pujar a la vorera on la col·lisió d'espai amb els vianants és constant. Kevin, ciclista, ho admet.
Para mí es un cambio porque hay pues las ciclovías, pero creo que se queda un poco corto en lo que es para caminar en bicicleta, porque a veces hay que subirse a la acera al andén para pasar a algunas partes y a veces incomoda uno de los peatones.
La nova normativa obliga els conductors de patinets i ciclistes que coneixen d'anar per la vorera a baixar i anar caminant. L'alcalde de Lleida, Miquel Puello, explicita que no són vehicles de joguina.
No pot passar els passos de vianants a tota castanya, és a dir, s'ha de baixar del patinet i s'ha de baixar de la bicicleta per passar els passos de vianants, però sobretot el que s'ha de tenir en compte és que un vehicle de mobilitat personal no és una joguina per anar fent eslàlom entre els vianants.
La nova normativa defineix les àrees de velocitat a què baixen substancialment a tots els carrers de Lleida.
Fes ara atenció, aquest estudi de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, escoltar música ajuda a córrer més i millor, i si ho fas a un ritme concret també ajuda a reduir el risc de lesions. Jan Jordana ens explica per què la música doncs ajuda a aquests corredors amateurs.
L'establiment de ritmes i la tècnica individual han resultat ser una eina útil per a millorar els resultats de les persones aficionades que corren. Segons l'estudi en què hi participa el matemàtic José Fernández Sáez, que s'ha encarregat dels anàlisis estadístics i de la preparació del disseny, l'objectiu era optimitzar la freqüència de gambada.
Què passa? Que el corredor popular, aquesta zancada òptima, no le suele coincidir con la zancada preferida. ¿De acuerdo? Y entonces nosotros nuestra hipótesis era que utilizando música poder acercar esa zancada preferida a la zancada óptima.
Han editat les cançons que utilitzen els corredors en les seves sortides per fer coincidir el ritme de la cançó amb el seu ritme òptim. L'equip també conclou que l'estímul musical redueix el risc de lesions, s'allarga el temps d'esgotament i s'accelera la recuperació després de l'exercici. Ara, aquests investigadors de la Universitat d'Alacant i de la Universitat Rovira i Virgili volen estendre aquesta pràctica entre altres atletes per obtenir més dades.
Intentar implementarlo en los planes de entrenamiento de los corredores populares. Ahora está muy de moda que haya grupos de entrenamiento y gente que dirija, y entonces en la misma universidad que se tenga en cuenta a la hora de formar a los entrenadores.
I un apunt judicial que ens arriba des del Parlament. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, o el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Maria Barrientos, ha explicat aquest dijous que només el 14% dels catalans que van presentar demandes judicials van sol·licitar el 2021 que se'l fessin notificacions en llengua catalana. A més, menys del 7% de les demandes inicials es van presentar en català. Per això, creu que el 7% de sentències en català és una xifra baixa, però s'ha de posar en aquest context. Barrientos ha dit que li arriben molt poques queixes per no poder utilitzar el català a la justícia i sempre s'intenta garantir el dret d'opció lingüística. Barrientos ho ha dit al Parlament, com deia, on ha presentat aquest matí la memòria d'activitats referida a l'any 2020. Fem ara una pausa per la publicitat i després ens espera l'advocada Montserrat Pareja. Amb ella parlarem dels casos d'agressions sexuals i violacions que no paren de créixer. Li preguntarem, entre d'altres coses, per què hi ha aquest repunt de les agressions i tan violentes.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Estàs escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos productos y servicios para ayudarte a crecer. Como nuestro servicio de logística XL, que te permite llevar mercancía voluminosa a cualquier rincón de España y Portugal con toda la seguridad y confianza de Correos. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Seguim al migdia COPE Catalunya i Andorra. T'explico ara que les agressions sexuals o les violacions no paren de créixer. A les últimes setmanes hem explicat un repunt de casos amb dones i infants com a víctimes. No en vull atabalar amb xifres, però segons l'última Junta Local de Seguretat de Barcelona, les agressions i els abusos sexuals han augmentat d'un 36% només a la capital catalana. Què hi ha darrere de tot això? Doncs li volem preguntar a l'advocada Montserrat Pareja, que és especialista en temes de família. Montserrat, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, tú que conoces bien el tema, ¿qué está fallando para que se haya producido este repunte de agresiones, de violaciones que hemos estado comentando en los medios de comunicación las últimas semanas? ¿Qué pasa?
Bueno, yo creo que son muchos los factores que puede haber, ¿no? Y también habría que también atender al caso concreto, evidentemente, de cada agresor y de cada víctima, porque, bueno, ha llamado la atención. Por un lado, sí, un repunte incluso de feminicidios recientemente y de agresiones en el ámbito de la violencia de género, y que quizá también lo tendríamos que enfocar en ese sentido, ¿no? Porque recientemente el Ministerio de Igualdad lo comentaba, ¿no? Y la delegación del Gobierno, el repunte de feminicidios.
Claro.
Yo considero que, primero, lo que son agresiones sexuales a menores y por parte de menores, del agresor sea un menor, que eso creo que nos ha llamado mucho la atención, porque sí que es verdad que crea mucha alarma social y que... bueno, pues habría que ver primero el factor también social de ese menor que es agresor.
Sí.
Y luego, por otro lado, el contexto de la sociedad actual en la que estamos, que yo creo que hay muchos factores. En primer lugar, pues yo creo que el acceso de los menores a muy temprana edad a todo el contenido pues de las redes, ¿no? Y sobre todo el tema de la pornografía, en el que no se aplica filtros por parte del entorno, de los progenitores, de los tutores de estos menores, y el acceso sin límites ni ningún tipo a este tipo de consumo, pues yo creo que genera en los menores pues una cosificación de la mujer en este caso, y luego por otro lado una banalización absoluta de lo que es el sexo y de lo que es la conducta sexual
bueno,
afectiva.
Hay una,
¿no?
Hay una falta de educación sexual, que eso acaba, Montserrat, yo no sé si es así, llevando a una violencia sexual.
Claro, porque si se banaliza el sexo y el consumo de pornografía se considera que es el sexo normal, al final se considera que lo normal es lo que se consume en redes, y por lo tanto que tanto el cuerpo de la mujer se cosifica, se considera que no tiene valor,
sí, sí.
Y también el acto sexual en sí, de tal manera que, claro, al banalizarlo no se considera por el menor que es grave lo que está sucediendo, sino que se banaliza, ¿eh? Y eso es lo que creo que es grave, claro. Que hay que hacer una... Yo creo que la sociedad en su conjunto tenemos que hacer un punto de inflexión y de reflexión sobre esto.
Ya que hablamos de educación, Montserrat, la pregunta que se hace todo el mundo, sobre todo cuando hay menores implicados en agresiones sexuales o en violaciones, es qué pasa con el acceso a la pornografía por parte de los niños. ¿Cómo acotar, cómo evitar este acceso?
Claro, en primer lugar, el acceso, entiendo que el primer punto es en las familias, ¿no? Porque, claro, quien tiene que poner el control parental aquí son los tutores y progenitores de estos menores. Luego, por otro lado, en el entorno social y de la escuela, yo creo que es fundamental pues una educación sexual y en igualdad, ¿no? Y eso, de hecho, creo que se está promoviendo o se va a promover, y es urgente, ¿no? El que haya una educación sexual y de género y afectivo sexual en condiciones para que los menores valoren y tengan en cuenta esto, ¿no? En su vida.
Sí, sí. Tú que trabajas con mujeres y con niños que han estado agredidos sexualmente, vamos a ver, ¿se puede llegar a superar una agresión o el impacto psicológico es tan brutal que, a ver, desgraciadamente lo arrastrarás de siempre?
Claro, depende de la agresión que se sufre, porque claro, todos hemos sido testigos, ¿no? De estas agresiones grupales, que es tremendo, ¿no? Que esta víctima, pues sufre vejaciones y agresiones de todo tipo, que dejan incluso secuelas, no solo las psíquicas, que son obvias, sino físicas tremendas.
Claro.
Pues claro, esta víctima inicia un proceso ahí de terapia que es muy complejo y que necesita ayuda de todo tipo, ¿no? Porque es muy difícil en muchos casos el restablecerse y el volver a la vida que tenías antes. Hace falta pues terapia y muchos años. Es muy difícil volver a ser la misma.
Y casos como el de la menor, violada brutalmente en Igualada, que esta semana, bueno, llegó a juicio, tuvo que declarar, y bueno, en fin, lo que sufrió aquella pobre criatura aquel día a manos de aquel salvaje, ¿eh?
Sí.
Vamos a ver, Montserrat, últimamente se habla mucho de esta famosa ley que se ha puesto en funcionamiento, nada, hace una semana,
sí.
La ley del sí, el sí, ¿esto es un paso adelante o cómo lo ves tú?
Bueno, a ver, os explico. Está recién aprobada en el Congreso de los Diputados, falta que sea ratificada en el Senado para entrar en vigor. Y, a ver, yo creo que a efectos de penas no se altera. Lo que se altera es un poco lo que es la catalogación de que ahora ya todo se considera agresión sexual. Antes, en el Código Penal, ahora está previsto la distinción entre abusos y agresión, y ahora todo se considera agresión, ¿no? Lo que hay luego es una categoría un sistema penológico y un catálogo de delitos que se distingue entre lo que es leve y lo que es grave. Claro. Pero se sigue persiguiendo, es decir, que al final es un cambio de apellido, pero sí que es verdad que se incluyen delitos que ahora no están tipificados, como por ejemplo el acoso callejero, la violencia sexual y digital, que también esto estaba sin penalizar. Y, bueno,
y el tema del consentimiento, ¿no? Que eso es quizás lo más delicado, ¿no?
El consentimiento como eje principal. Claro. Entonces, ahora iba a explicártelo. El consentimiento es el eje principal. Entonces, se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Es decir, se exige un consentimiento libre, voluntario y claro, ¿no? Uh-huh. Que antes era más complejo, ¿no? Porque si no había una resistencia, una oposición expresa de la víctima, pues se aplicaba el principio de presunción de inocencia en algunos casos y no se condenaba. Y bueno, aquí fue, yo creo que un punto de inflexión la sentencia de La Manada, cuando el Tribunal Supremo pues luego modificó la sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona, ¿no? En el sentido de considerar que la víctima no haya dicho sí o no expresamente, en este caso el no claramente, no eximía que había habido una agresión sexual y evidentemente no había habido consentimiento en absoluto de la víctima. En este caso yo considero que sí que se da un paso en la consideración de que el consentimiento es el eje principal, porque si no, es muy difícil condenar en
algunos. Pero se generaliza mucho, quizá, ¿no, Montserrat, en este tema?
Bueno, que porque, aquí la labor,
a ver, eso del consentimiento ya sitúas al hombre siempre como presunto culpable, ¿no? ¿O qué? ¿O no?
A ver, no necesariamente, no. Porque claro, evidentemente habrá que atender al caso concreto, ¿eh? Yeah. Yo también te digo que quiero leer la ley cuando esté publicada en el BOE, que todavía no lo está. Ahora lo que hemos leído es un poco el proyecto. Y que, claro, habrá que verlo ya puesto en papel y luego, evidentemente, cómo se interprete. Porque, claro, yo te estoy leyendo textual lo que considera el texto, la definición de consentimiento. Sí. Es cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Pues entonces, claro, aquí la cuestión de la prueba será fundamental, porque también, evidentemente, la acusación tendrá que acreditar que la víctima ha dado ese consentimiento o en este caso no lo ha dado, ¿no? Entonces, claro, el caso concreto, pues las circunstancias concretas, ahí deja un juego a los jueces complejo, muy, muy complejo.
En fin, veremos qué dice la letra pequeña para acabar, Montserrat. Siempre hablamos de violencia física y luego violencia psicológica. La primera se puede ver, desgraciadamente, y se puede, la notamos, pero la segunda, ¿cómo se detecta?
Claro, la violencia psicológica, el maltrato psicológico que está tipificado en el Código Penal es complicado y es un poco el caballo de batalla que hay todavía, ¿no? El demostrar ese daño psicológico, porque las pruebas pues son más circunstanciales y bueno, la básica es el informe psicológico, el dictamen de un especialista, de esa secuela, de ese síndrome postraumático que se puede evidenciar por un especialista. Y luego, pues claro, las corroboraciones periféricas que se llaman, que es como las pruebas paralelas o periféricas que pueden ser testificales, de testigos que hayan presenciado estas vejaciones, estos malos tratos. Pero claro, ahí es muy, muy importante a veces la colaboración de los vecinos, de los amigos, del entorno, de la víctima para acreditar, porque si no siempre está lógicamente la presunción de inocencia del reo.
No callar y estar siempre al lado de la víctima. Montserrat Pareja, abogada, muchísimas gracias por atender la llamada a la cadena COPE de Cataluña y Andorra. Y hasta una próxima ocasión. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Adiós.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
¿Tienes en mente un espacio para tu negocio? Lo tienes en altamirainmuebles.com. Hasta con un 50% de descuento. Sí, sí, hasta un 50% en el precio de compra de tu local, nave u oficina. Llama ya al 91-910-0292. Aprovecha y despega con tu descuento. 91-910-0292.
6 minuts i les 3 en punt de la tarda. Tenim més notícies, una que ens arriba des de Girona, per exemple, la històrica llibreria Geli, amb 143 anys de vida, ha baixat aquesta setmana la seva persiana. La Geli és una de les 3 llibreries històriques de Catalunya i els seus propietaris ja han avançat que no deixen el negoci, busquen un nou local i el mateix barri vell gironí, Òscar Estivill.
La llibreria Gelida Girona ha rebut una allau de clients en el seu últim dia d'obertura. Fa dos dies, els propietaris d'aquest local de la ciutat abaixaven la persiana després de 143 anys d'història. El gerent de la Geli, Pere Rodeja, explica que l'últim dia ha estat molt emotiu.
Hi ha molta emoció. És un garbuig continu d'emocions internes i externes amb tota la gent, tothom. Que fa gaire estona m'he abraçat amb dos clients plorant tots com nens petits. Que, bueno, és el sentiment que, en el fons, t'omple d'il·lusió, a mi encara se'm posa pell de gallina. Se't omple d'alegria perquè dius, ostres, la gent ens estimava molt i ens estima molt. Eh?
Els clients més fidels han volgut visitar la llibreria i abraçar entre llàgrimes els propietaris. La Núria i l'Ernest fa molts anys que compren llibres a la Geli i expliquen que ha estat un lloc molt important per ells.
Crec que, com jo, molta gent no s'ho esperava i va ser com, hòstia, tenc una cosa, una joieria en realitat.
Des de fa 30 anys, quan vaig començar a estudiar a la universitat, clar, ha estat un lloc emblemàtic de Girona, un lloc de pas. Anaves a buscar aquells llibres que necessitaves per la carrera.
Els propietaris ja estan buscant un local nou en el barri vell de Girona després de la venda de l'establiment actual a una joieria.
Ja que parlem de llibres, la 40a edició de la Setmana del Llibre en Català amplia espai d'exposició de 69 mòduls a 84. Passen de 3 a 4 escenaris i s'augmenta l'espai en general amb 7.215 metres quadrats. Més de 200 segells editorials i 230 capçaleres de revistes participaran del 9 al 18 de setembre al Moll de la Fusta. Joan Carles Girbés, director editorial d'Ara Llibres i president de la Setmana, ha afirmat avui que després de les diverses consultes amb els expositors, gremis i institucions implicades, la setmana s'estableix ja de manera definitiva al Moll de la Fusta amb una ferma voluntat de créixer en presència i també en diferents activitats. I ara parlo de l'Hospital de Sant Pau a Barcelona, que ha posat fil a l'agulla per disposar, abans de finals de l'any 2025, d'una clínica d'urgències d'alta resolució per a gent gran. Amb aquesta iniciativa, el centre vol millorar les prestacions per a la seva població, ja que una de cada quatre pacients té més de 65 anys. Jan Jordà.
L'Hospital de Sant Pau activarà una clínica per prevenir complicacions en pacients vulnerables. El director gerent de Sant Pau, Adrià Comella, ha posat l'exemple de les fractures de fèmur, un problema que pateix amb freqüència la gent gran i que és sovint motiu de reingrés i empitjorament de l'estat de salut previ, sobretot pels temps de recuperació que requereix i les dificultats de cura que comporta.
Les persones grans acostumen a tenir més d'una malaltia i necessiten, diguem-ne, d'un fi, no només de recuperar-se del moment d'aquella malaltia que els ha portat a l'hospital, sinó molt sovint un període de, diguem-ne, d'educació, de readaptació a la seva realitat per poder anar a casa i poder tenir garantia de no ser font de reingrés al cap de poc temps.
L'Hospital de Sant Pau ordenarà també una segona fase d'ampliació, amb un nou edifici que afegirà 35.000 metres quadrats als 110.000 metres quadrats actuals. Mentre que en innovació aposta per invertir sobretot en àrees que ha identificat d'excel·lència: neurociències, cardiovascular, teràpies gèniques, i hematologia i cirurgies complexes.
Abans d'acabar, t'explico que la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet, en col·laboració amb Mossos d'Esquadra i la policia local, han posat en marxa un any més i fins l'11 de setembre el dispositiu especial de seguretat que cada estiu vetlla per prevenir els delictes a la via pública i fer complir les normes de convivència i també de civisme. S'actuarà en quatre espais de la ciutat que mereixen una atenció especial: els blocs de la Florida, l'avinguda Severo Ochoa, la plaça d'Eivissa i la plaça de la Llibertat. El pla inclou patrullatges i punts de control policials, inspeccions en establiments i també vetlladors i controls horaris de tancament de bars musicals. Tanquem així migdia COPE Catalunya i Andorra. Continua la informació, més notícies de la resta d'Espanya i del món, amb Pilar García Muñiz. Que vagi bé, bona tarda.